dels espectacles de l'època estival al nord d'Europa és el sol de mitjanit per sobre del cercle polar àrtic. La llum del dia dura 24 hores i això doncs, ha convertit a Noruega, especialment a Noruega, però en altres zones també, evidentment, en un país interessant en aquesta època de l'any per aquells que no es volen perdre aquest fenomen natural que només es poden contemplar en aquestes latituds. El sol brilla durant 24 hores, banyant de color les muntanyes, els fiords i les badies. Està clar que els paisatges són ben diferents en aquesta època de l'any i que la natura es mostra amb tota la seva abundància. Una bona manera de viure el sol de mitjanit és fent un creuer amb la naviera Hurtigruten, una companyia que s'ha dedicat històricament a fer el transport i arribar a tots els petits ports dels fiords, però que també, ja fa temps, evidentment, un bon dia va pensar que el transport de turistes podia ser una molt bona alternativa. Arnau Ferrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Arnau Ferrer és cap de producte i guia de la naviera Hurtigruten, una naviera que, com dèiem, històricament, de sempre, s'ha dedicat doncs, a arribar a aquests petits pobles del fiords per mar, que era la manera més fàcil de fer-ho, no?
Efectivament, així van començar l'any 1893. De fet, era un país que en aquella època doncs, tenia unes comunicacions extremadament difícils, el país és llarguíssim. La majoria dels ports del nord del país quedaven aïllats durant mesos i mesos l'any i llavors un ministre de transports va dir això ho hem de solucionar d'alguna manera. Van fer un concurs, va guanyar una naviera d'unes illes del nord, d'uns senyors que ja estaven acostumats a navegar en aquella zona i així van començar a comunicar el nord amb el sud del país durant tots els mesos de l'any, i això van fer el 1893 i som al 2015, no? Fa 122 anys que estan fent-ho.
Clar, i això ha anat evolucionant, de fet, i ja fa anys, que molts anys, no sé quants, però ja fa bastantes dècades, que s'encarreguen també del transport de viatgers.
Fan viatgers i fan mercaderies. La idea quan van començar era doble, era moure mercaderies i moure persones. I no només persones del país, sinó moure també viatgers internacionals, el que ara en diríem un turista, doncs això van començar a fer 2 anys més tard de començar. Van començar el 93, el 95 ja van començar a fer catàlegs en francès, en anglès i en alemany, i es van dedicar a fer les tres coses, moure mercaderies, moure noruecs i moure viatgers.
Clar, necessitats ben diferents, perquè suposo que moure viatgers ja comporta tenir altres serveis que pot ser, no és un mitjà de transport només, sinó que a més doncs, deuen tenir altres serveis purament turístics dins dels vaixells, no?
Evident,
de vaixell de creuers.
Sí, clar, un viatger noruec que va del port de, és igual, d'Ålesund, al port de Trondheim, el que li prima és
arribar
d'un cantó a l'altre, no? Per ell és com si agafés un tren, ho era llavors i d'alguna manera ho és encara ara, no? Tot i que hi ha altres mitjans, doncs el vaixell encara l'utilitzen per això. Un turista busca altres coses, no busca espai per gaudir, busca espais exteriors per observar la vista, que un noruec potser l'ha vist un milió de vegades, però el viatger no. Llavors necessita espais per observar-ho, necessita espais per gaudir la gastronomia, necessita una cabina perquè possiblement hi farà molts dies a bord, i per tant necessita, evidentment, unes comoditats que ara els vaixells ofereixen i que ja oferien, però amb un estat diferent quan van començar. No? Ara, evidentment, s'han anat adaptant als temps que corren.
Escolta'm, Arnau, el més sorprenent d'aquesta època estival, m'imagino, o si viatgem fins al nord d'Europa, és, evidentment, el sol de mitjanit.
El sol és l'estrella.
24 hores de llum.
Per sobre el cercle polar, es comença a veure a partir del més o menys el 15 de maig, en el primer lloc on es veu a Noruega, que és el Cap Nord, i es veu fins al 29 de juliol. Per tant, tenim 2 mesos i mig en els quals l'estrella és això. Si hi anem abans, ja hi ha molta llum. Si hi anem després, en mitjans d'agost, també hi ha molta llum, no? Però l'estrella és estar a les 12 a la 1 de la nit, mirar el rellotge i dir, ostres, el sol encara és aquí, no?
Aquest és un viatge de natura, fonamentalment. Però també un viatge per descobrir diferents formes de viure en aquests petits pobles, en aquestes petites ciutats, no?
Sí, clar, hi ha un predomini absolut del paisatge. Noruega probablement és un dels països més bonics del món. No direm que sigui el més bonic perquè de països bonics n'hi ha molts, no? Però, sens dubte, el litoral noruec és espectacular, no? Llavors, pujar allà dalt, gaudir d'aquesta vista, forma part del que un ve fer, no? Però al mateix temps els vaixells ens van atracant a tota una sèrie de poblets, 34 poblets al llarg de la ruta, que són pobles que normalment no es visiten, queden lluny de la carretera principal que puja i queden fora, diguem, dels itineraris de molts creuers, llavors un veu com són aquests petits poblets, no? Aquests ports de pesca, aquestes comunitats més aïllades que hi ha al nord del país, que té una manera de viure especial, perquè el país que viu és especial, és bonic, però és especial, no? I llavors això és el que es veu viatjant amb aquests vaixells en aquesta ruta, no?
4 llocs declarat Patrimoni per la Humanitat, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, entre els que es troba Bergen, que és una de les poblacions absolutament inevitable.
Bergen és inevitable perquè el vaixell comença allà, o acaba allà, depèn de com faci el viatge. Té un port històric impressionant, que remunta les seves arrels a l'edat mitjana, a la Lliga Hanseàtica, que després s'ha remodelat diverses vegades, però sempre amb una organització molt, molt conservadora, no? De manera que avui dia, tot i que estem ahir en un port que les cases que hi veu són del segle XVIII, doncs conserven encara tot l'urbanisme i totes les formes constructives d'un port medieval, no? I això és únic a Europa, no?
Escolta'm, Arnau, fem una mica el recorregut. Comencem a Bergen i a partir d'aquí, què anirem trobant-nos?
Dependrà una mica també de l'època de l'any, no? Però bàsicament anem passant a nivell purament, diguem, climàtic d'una zona més temperada, com és la zona del sud-sud-oest de Noruega, anem pujant, el clima es va fent una mica més fresc o més fred, o manifestament molt fred si anem a l'hivern, es va fent més agresta, es va fent més àrtic, va perdent vegetació, a baix és molt verd, molts arbres, molts boscos, veiem els boscos enfilant-se per les muntanyes, a mesura que anem pujant, doncs els boscos van baixant en línia a la costa i quan arribem a dalt de tot, doncs no és ben bé tundra àrtica, però l'aspecte és de tundra àrtic, no? Per tant, un paisatge bastant feréstec. Per tant, a nivell de paisatge, canvi, cada cop més salvatge. A nivell de poblacions, cada cop menys gent. És evident que al sud de Noruega doncs, les temperatures són fresques comparades amb nosaltres, que som mediterranis, però són fresques perquè estan en altitud relativament alta, però bueno, s'està relativament càlid, no? Per allò on està. Per tant, al sud veiem un tipus de gent, un tipus de comunitats, una densitat de població, una costa poblada, i a mesura que anem pujant, doncs, evidentment, les ciutats són cada cop menys i més petites, els pobles també són cada cop menys i més petits, i quan arribem al nord, doncs, són realment comunitats aïllades on encara es veu la funció que té aquest vaixell, no? O sigui, malgrat els avanços en transports del segle XX i XXI, un senyor de Vassfjord encara agafarà els nostres vaixells per anar de Vassfjord a Berleborg, perquè per carretera haurà de fer una volta de 100 quilòmetres i en vaixell, doncs, igual anirà amb una hora i mitja, no?
Quantes, quines possibilitats ens ofereix Hurtigruten respecte a dies de creuer? És a dir, hi ha diferents, una setmana, quatre dies, tres dies, què és el que podem fer?
Cada vaixell, això és un servei diari, vaixells, cada dia a l'any, 365 dies l'any, surt un vaixell de Bergen, cap al nord, surt un vaixell de Kirkenes, que és el port que està més al nord de tot, al final de la ruta, que està tocant a la frontera russa, doncs cada dia n'hi ha un que baixa també, i per cada un dels 34 ports de la ruta, cada dia de l'any, hi ha un vaixell que puja, que té sempre la seva hora, i un vaixell que baixa, que té també sempre la seva hora. Per tant, vaixells n'hi ha absolutament tot l'any. Què és el que un pot fer? Què és el que faria un noruec? Un noruec va del port d'aquí al port del costat. Què és el que fa un viatger? La majoria van de Bergen a Kirkenes, per tant, fan la pujada sencera, que això són 6 nits a bord del vaixell, o fan la baixada sencera, i comencen a Kirkenes, volen al nord, i allà baixen, són 5 nits al vaixell. I una part important també, puja i baixa.
El vaixell navega de dia.
Navega de dia i de nit.
Ah, de nit també.
Navega de dia i de nit. No?
O sigui que no fa port a la nit.
Sí, continua fent ports. Ell té els seus horaris, hi ha ports on sistemàticament hi para, doncs, pujant, per dir alguna cosa, a les 4 del matí. És un port que possiblement quan hi baixi doncs, hi pararà, per dir alguna cosa, a les 10 del matí. Per tant, cada port té els seus dos horaris, els dels barcos que pugen i els dels barcos que baixen, però el barco no para. Para a les 10 del matí, a les 12 del migdia,
llavors,
a les 5 de la tarda.
Quina possibilitat tens de fer les visites als pobles, a les poblacions que van passant?
Bueno, el vaixell fa un itinerari de 34 ports. D'aquests 34 ports en veuràs ben bé la meitat pujant, i en veuràs ben bé la meitat baixant en hores de dia. En alguns ports hi passaràs de nit.
Hi ha un temps d'estada en aquell port perquè tu puguis fer una visita...
Però amb algunes diferències. No? Hi ha alguns ports que al pujar els passaràs de dia, però altres que els passaràs de nit, i viceversa, al baixar, alguns d'aquests que al pujar has vist de nit, al baixar els veuràs de dia. Per tant, d'alguna manera, quan un diu jo vull fer la pujada o la baixada, o faig les dues coses, si un fa les dues coses els acabarà veient tots, no? Si fas la pujada o la baixada estàs escollint aquestes coses. No? M'interessa més veure Tromso, que la podem veure un sol de mitjanit si fem la baixada, o m'interessa veure al migdia amb tots els museus oberts, no? Pues, bueno, això és una decisió que personal comprèn. No? Vols passejar per Tromso? Perfecte, puja. I estàs allà a les 2 del migdia a les 6 de la tarda. El vols veure amb sol de mitjanit? Baixa. Seràs allà de les 12 a la 1, no? Vols veure Bodo? Bé, Bodo s'hi para al migdia pujant, però s'hi para a les 2 de la matinada baixant. Hi ha algunes petites decisions. Hi ha altres ports que no, que tant pujant com baixant es veuen més o menys en vores similars, en vores diurnes, o un potser al matí, l'altre a la tarda, i pots veure'ls en qualsevol de les dues coses, no? I si vols veure tot, evidentment, doncs puges i baixes.
Què ens costa?
Els preus són depenen una mica de l'itinerari. El ser un vaixell depèn també de la cabina. Depèn de si pugem o baixem. Pujar té 6 nits, té una nit més, per tant hi ha una nit més de servei. Baixar té una nit menys, hi ha una nit menys de servei, no? I també depèn una mica de l'època de l'any. Per tant, els preus són molt flexibles. Podem trobar cabines a partir de 900 euros, aproximadament 900 euros, que més interiors, compartint amb un altre passatger, per tant, amb una cabina doble i amb mitja pensió, doncs, al voltant de 900 euros podem estar fent una baixada.
I de cara als enllaços aeris, la millor part o la part més pràctica seria anar fins a Bergen,
És, depèn una mica de què és el que un estigui fent, no? Si un fa la ruta completa, per tant, puja i baixa amb el vaixell, és Bergen. Un entra a Bergen, tornada a Bergen, no? I llavors Bergen té enllaços amb SAS via Oslo, o directes amb Norwegian, o inclús Welling i vol a l'estiu, per tant, hi ha diverses convencions, i si no, on pot anar-hi, amb qui sigui, amb qualsevol companyia europea que vol allà dalt, no? Amb qualsevol enllaç europeu. Per tant, Bergen està molt ben connectat, i si un fa només la pujada o la baixada, també necessàriament passarà per Oslo. Si un vol anar a Kirkenes, vols des del sud d'Europa a Kirkenes, no n'hi ha. Un volarà a Oslo amb la companyia que sigui, d'Oslo volarà al nord i quan acabi acabarà a Bergen. O al revés, si un fa només la pujada, volarà a Bergen, arribarà a Kirkenes i haurà de volar de retorn a Oslo. Per tant, depèn una mica del que em faci. No? Si puja i baixa és Bergen, si no és arribar o sortir per Bergen i tornar o arribar a Kirkenes, que vol dir necessàriament passar per Oslo.
És recomanable fer reserva prèvia abans de marxar, suposo, no?
Parlem del vaixell.
Sí.
Sens dubte. Els vaixells té èxit, és un producte que té èxit, és un tipus de viatge que és diferent d'altres coses i, per tant, doncs, té demanda arreu del món, especialment els mesos d'estiu, és a dir, plantejar un viatge una setmana abans no és que no es pugui fer, però, bueno, és més complicat, especialment si un fa trams de la ruta, no? Si un fa només un tros de la ruta, això normalment està molt ple. Si un vol fer tot el pujat o la baixada, doncs s'ha de fer temps. I hem de tenir en compte que una part important dels paratgers d'aquests vaixells són gent del nord d'Europa. Són anglesos, són alemanys, inclús americans, no? Que no són d'Europa, però d'Amèrica. Però alemanys són una part important d'aquests viatges, no? I els alemanys compren amb més temps que nosaltres. Per tant, a nosaltres ens pot semblar que comprem amb molt de temps, quan comprem 3 mesos abans, i resulta que 3 mesos abans, bé, els alemanys ja fa 6 mesos que ho han comprat.
La compra amb antelació no és una de les nostres característiques.
No és una de les nostres. Per tant, sí, com més antelació millor, perquè això dona més capacitat de triar el tipus de cabina que vols i la data que vols.
Molt bé, doncs, Arnau Ferrer, moltes gràcies per venir a explicar-nos tot això tan interessant per descobrir el sol de mitjanit, si és que decidim fer-ho ara a l'estiu, que és l'època recomanada, perquè, a més, doncs, no fa tan fred com a l'hivern, està clar, però també per parlar-nos d'aquest país interessantíssim per a aquells que els agrada la natura, un país que no ens hem de perdre. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Adéu.